Hora 14, amb Adriana Monclús.
La una i gairebé 52 minuts, tenim 16 graus i mig a Móra d'Ebre. Benvinguts a l'hora 14, aquest informatiu del migdia de Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER. Ens posem al dia pel que fa a l'actualitat informativa de casa nostra. L'Agència de Residus concedeix una subvenció per construir finalment la deixalleria de la Terra Alta. Comencem i t'expliquem amb detall aquesta i les altres notícies del dia en aquest dimecres 24 de gener del 2018. Com us deia, Gandes acollirà la deixalleria comarcal de la Terra Alta que hauria d'entrar en funcionament durant aquest 2018. L'Agència de Residus de Catalunya ha concedit una subvenció de 212.000 euros al Consell Comarcal de la Terra Alta i durant les properes setmanes es traurà a licitació la construcció d'aquesta nova deixalleria, un equipament molt reivindicat a la comarca, ja que les empreses i particulars que generen residus voluminosos s'han de desplaçar fins a Móra d'Ebre o Tortosa. Ara l'Ajuntament de Gandesa ha cedit uns terrenys on es podrà construir aquesta deixalleria que ha de donar servei als 12 municipis de la Terra Alta. Carles Ruz, president del Consell Comarcal i alcalde de Gandesa.
El problema està en tots aquells que generen volums grans, és a dir, els plàstics, palets, rodes, pneumàtics, bueno, tot frigorífics, por espant, tot el que fa cap a la deixalleria. Avui la Terra Alta pues, tenia una mancança i la gent pues, havia de portar o bé a la més propera, que en aquest cas és Móra d'Ebre, o bé ho gestionava i han de vindre de fora a recollir-ho, segons el volum de deixalla que fan. Però tot i en això no deixa de ser un cost més per a tots aquells empresaris que tenen una empresa que genera volum, havien de tindre molt més cost a l'hora de poder tractar, en aquest cas, les deixalles.
L'Agència de Residus també ha concedit una subvenció de 80.000 euros al Consell de la Ribera d'Ebre per posar en marxa una deixalleria mòbil que gestionarà en aquest cas des del Consorci de Residu que dona servei a les tres comarques. El ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, haurà de compareixer al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la sentència del Tribunal Constitucional donada a conèixer a finals de l'any passat i que anul·la la indemnització de 13,5 milions d'euros que es va donar a l'empresa concessionària del fallit projecte Castor. La compareixença s'ha aprovat a la Diputació Permanent del Congrés dels Diputats després de que el PSOE, Podemos, Esquerra, Compromís i PDeCAT impulsessin fins a tres peticions en aquesta línia. El ministre haurà d'explicar quines conseqüències té la sentència del Constitucional i quines mesures prendrà el govern davant l'escenari que ha obert la sentència del Tribunal. En el debat a la Diputació Permanent, els partits catalans han exigit explicacions i responsabilitats. Gabriel Rufián, diputat d'Esquerra, i Carles Campuzano, diputat del PDeCAT.
¿Por qué la concesionaria Escal UGS podía recibir una indemnización aun habiendo actuado de forma negligente? ¿Por qué todavía el gobierno no ha realizado una auditoría técnica sobre las negligencias?
El 21 de diciembre el tribunal declara que es inconstitucional y el día 22 el gobierno paga 80 millones a esa concesionaria, saltándose absolutamente el respeto a la legalidad. Nos parece, señorías, que estamos ante los escándalos más graves que hemos vivido durante estos últimos años.
El diputat popular Teodoro García Egea intentava llançar pilotes fora culpant l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero i també l'exministre d'Energia socialista Miguel Sebastián.
Porque con ello comprometió a Castellón, dejó a Castellón temblando y dejó también temblando las cuentas del Estado. Y eso fue lo que hizo el Partido Socialista. Porque hay que responder por qué se diseñó y se ejecutó un proyecto de almacenamiento de gas a pesar de existir y de existir hoy informes que advertían de estos movimientos sísmicos y por qué se introdujo esa cláusula en el contrato que obliga a pagar más de 1.000 millones de euros en caso de rescisión.
Finalment, però, el Partit Popular no ha pogut evitar que tiressin endavant les peticions de compareixença fetes pel PSOE i Unidos Podemos, que reclamaven que el ministre s'expliqui en comissió. Per contra, quedava rebutjada la petició d'Esquerra i el PDeCAT perquè Nadal donés explicacions en un ple extraordinari. L'associació ecologista Ànima Naturalis ha identificat aquest dimarts un home veí de la Terra Alta que s'havia gravat en vídeo mentre pallissava i ofegava fins a la mort a un petit porc senglar en un canal. La Guàrdia Civil havia difós aquest vídeo mitjançant les xarxes socials i demanava ajuda per identificar l'individu. La iniciativa va rebre ràpidament el suport de diverses associacions animalistes que van difondre les imatges, sobretot entre la població de les Terres de l'Ebre i de Lleida, que és on es pensava que podia estar el canal que apareix a les imatges. Finalment, l'entitat Ànima Naturalis ha identificat l'autor del maltractament animal i ja ho ha posat en coneixement de la Guàrdia Civil. Es tracta d'un caçador de la Terra Alta i la policia segueix investigant aquests fets. A Flix, l'empresa Digin Create ha escanejat la bomba de 50 quilos que es conserva al refugi antiaeri de Sant Josep i que va caure sobre la població a principis dels anys de la guerra. L'objectiu és poder utilitzar-la per fer reproduccions o bé animació informàtica. Es pot consultar amb una reproducció en vídeo on es pot observar clarament la seva forma i les diferents parts que tenia l'explosiu. El propietari d'aquesta empresa, David Arbonés, assegura que un cop escanejada, l'arxiu dona una àmplia varietat de possibilitats.
Estava buscant elements que eren... diguéssim, que siguin emblemàtics de Flix i que tinguessin alguna rellevància dintre de Flix. En aquest cas, amb el tema de la bomba, es pot fer, com han fet, un vídeo que és simplement una rotació de lo que és la peça, però també es podria fer simulacions, se podria fer... Una vegada tens l'arxiu digital, tot el que es permeti l'imaginació es pot fer, perquè llavors se pot fer...
L'Associació Cultural La Cana es plantejarà fer petites reproduccions d'aquest explosiu com un reconeixement als que participen en els actes de l'entitat. I acabem avui parlant de Vinebre perquè la casa natal de Sant Enric d'Osol, fundador de l'Ordre de les Teresianes, s'ha convertit en un pol d'atracció de visitants. Cada cap de setmana s'ofereixen a més visites guiades per conèixer la vida d'aquest sant i la seva estada al municipi. De fet, la majoria de visitants de Vinebre practiquen aquest turisme religiós al voltant de la figura de Sant Enric d'Osol. Les escoles teresianes organitzen visites al municipi i, a banda de la casa natal, també poden visitar altres actius d'interès com el poblat Iber de Sant Miquel o la casa modernista de Ca Don Joan. Gemma Karim, alcaldessa de Vinebre.
El fet de que es pugui visitar la seva casa natal, convertida en un museu, tots els caps de setmana, mitjançant l'oficina de turisme i el servei que tenim de guia, doncs qui vulgui pot anar a visitar també la casa de Sant Enric d'Osó. Pels que coneixen la vida del sant, doncs és una meravella, però també per la gent que, encara que no conegui el sant i no vulgui fer aquesta mena de turisme religiós, també la casa és una mostra de com se vivia en una casa pagesa del segle XIX.
Vinebre acull aquest cap de setmana aquesta festa de Sant Enric d'Osó. Arribem al punt de les 2 del migdia. La informació continua a la SER.